El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
La depressió és una malaltia de salut mental que afecta, atenció, un 4% dels ciutadans arreu del món, cosa que suposa, segons dades de l'OMS, 280 milions de persones. Es calcula que la incidència és d'un 5% dels adults i pràcticament d'un 6% dels adults de més de 60 anys. Segons el Departament de Salut, és una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social perquè va acompanyada d'una important estigmatització. Avui, de fet, és el Dia Mundial de la Depressió, en un moment en què les malalties de salut mental, crec que podem dir totes, han crescut després de la pandèmia. En volem parlar tot plegat avui amb el doctor Diego Palau, director del Servei de Salut Mental del Taulí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, doctor Palau.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
No sé si arrel de la pandèmia, tots plegats, els mitjans especialment, estem posant molt focus o molt més focus del que posàvem abans en les malalties de salut mental, i no sé si això diria que és positiu.
Jo crec que sí, perquè d'alguna manera el major benefici que poden tenir les persones afectades per problemes de salut mental i la gestió de les malalties és que parlem i que surta, diguéssim, del lado oscuro, no? I que, perquè això contribueix a desestigmatitzar les malalties mentals. El problema és que hem de parlar perquè estan creixent i perquè l'impacte que està tenint en la població postpandèmia, els problemes de salut mental, pues, ha incrementat molt en nombre i els problemes de gestió en els serveis de salut mental.
Anem una mica a pams. Exactament què entenem per una depressió? Perquè crec que és dels termes que tots plegats fem servir pitjor, sí, no? Segurament.
Sí, i és una molt bona pregunta, perquè és una de les principals barreres per accedir al tractament i per accedir a un diagnòstic i al tractament. Les persones no estem, en general, ben educades per reconèixer aquest tipus de problema, especialment la depressió, que és la més freqüent, és el trastorn mental que més discapacitat provoca en el món. I això és un problema, perquè si no te n'adones que tens un problema de salut, pues busques o retardes la búsqueda d'una ajuda efectiva. Com identifiquem, com qualsevol de nosaltres pot identificar una depressió? No és difícil, i a la vegada sí que ho és. Per què? Perquè els símptomes principals són emocions o estats emocionals comuns. La tristesa, però en el cas de la depressió és una tristesa molt intensa, que dura més de 2 setmanes, que està present la major part del dia en la persona afectada, i per tant estem parlant d'una tristesa molt, molt intensa i que no es pot explicar per una circumstància que ens acaba de passar, una circumstància desafortunada, que pot ser-hi, en molts casos això ajuda a la confusió. I el segon símptoma més freqüent és perdre la capacitat de gaudir de les coses. Les persones que tenen depressió no poden disfrutar de les coses que habitualment les fan disfrutar, i això és un símptoma que no es reconeix com a tal, però que causa molta desesperació. Imagina't, no?
Que és
no
que és poder... com molt difícil de mesurar, no? Perquè tu sí. Dius, em fa mal al peu, i puc veure si és un mal al peu molt més intens, no? Però la tristesa sostinguda...
Clar,
no? És difícil d'identificar, no?
Han d'estar present, i com sabem, com pot saber un psiquiatre, evidentment està entrenat, i un metge de família, per suposar que també, però com pot saber una persona qualsevol que aquesta tristesa tan intensa és una depressió? Pues quan no pot fer la seva vida habitual, quan li afecta la funcionalitat, quan no pot anar a treballar, quan no pot estudiar, quan no pot fer les coses que habitualment pues fa, quan provoca incapacitat, com totes les malalties.
Per tant, quan allò que estem acostumats a fer, la nostra rutina, es converteix en una cosa molt feixuga que no podem assumir, no?
Exacte.
Aquest seria un dels indicadors claus. Hi ha alguna mena de perfil de persones que puguin veure's més o menys afectades per una depressió?
Bueno, Jo diria que qualsevol persona pot tenir una depressió. No, ningú estem vacunats per evitar al 100% una depressió, però sí que és veritat que la depressió és més freqüent en unes franges d'edat, en l'adult més jove, i especialment en les dones. Les dones estan especialment afectades per la depressió, i la prevalència i la incidència de casos en dones és dos vegades superior, en alguns casos tres vegades superior a la dels homes.
I aquí li han trobat un per què?
Sí, bueno, hi ha explicacions. La depressió és una malaltia que té múltiples causes, no és una única causa. Hi ha una vulnerabilitat genètica, hi ha una vulnerabilitat familiar, i altres factors biològics que expliquen la sensibilitat o la vulnerabilitat a patir depressió. I en el cas de les dones hi ha factors hormonals, factors també que tenen a veure amb el rol femení en la societat, que moltes vegades estan exposades, malauradament, a més microtraumes o traumes sencers, a bullying a les escoles, a maltractament, a abusos. Tots aquests cops a la vida, sobretot en etapes precoces del desenvolupament, generen més vulnerabilitat i més dificultats per poder fer un desenvolupament normalitzat, i més risc de tenir depressió en l'edat adulta, no? Per tant, aquestes serien algunes de les explicacions, no? El rol social, que provoca que puguin tenir malauradament més traumes o microtraumes al llarg de la vida, i també diferències biològiques en el que les hormones, per exemple, per molt senzill que tothom ho entendrà. Abans de l'adolescència no hi ha diferències de gènere. La depressió en joves és més infreqüent, afortunadament, que en adults, però no hi ha diferències de gènere. A partir de l'adolescència, quan hi ha l'esclat i el canvi hormonal propi de l'adolescència, és quan es produeix aquesta doble incidència de casos en dones que en homes.
Em deia, adults joves, és una malaltia més certificada al sector jove, això ha canviat?
No, és joves, sí, adults i joves, però també està present en les persones, no sé si ja es poden dir joves, de 40, 50
joves,
i fins i tot
joves.
60 anys, i jo diria que també, encara que numèricament no és el gruix dels pacients amb depressió, però les persones grans també pateixen depressió, perquè aquí hi ha un factor social que la nostra societat s'ha incrementat, que és la soledat, no? La manca de suport, etc. No? L'altre dia vaig veure una senyora, una pacient meva, que havia vist feia 15 anys, quan tenia 70 i pico anys, amb una depressió greu. Li vaig posar un tractament farmacològic, perquè tenia les depressions moderades greus. El tractament d'elecció és un tractament farmacològic amb antidepressius, que no causa addicció, que no és dolent, que cura. I 15 anys després torno a veure a la senyora aquesta, que té ja 80 i pico anys. Per què ve a buscar-me? Per què busca un altre? Per què ha tornat a deprimir-se? Per mi, igual li hauria tret la medicació abans, però estava prenent la mateixa medicació que li havia posat 15 anys abans, i havia estat feliç, recuperada al 100%, gaudint de les seves amigues. Per què torna a tenir un nou episodi? Perquè canvien les circumstàncies socials. Es troba més aïllada, ha perdut el seu suport més proper, queda aïllada a casa, viu sola perquè és autònoma, i pues, això condueix a un nou episodi depressiu, que, per cert, la vaig veure l'altre dia, ja estava recuperada, vaig ajustar la medicació i la veuré d'aquí un any.
Doncs n'alegrem molt per ella. Clar, un cop identifiquem, o un cop tenim la sensació que ens està passant això que dèiem ara, no? Que aquella rutina del dia a dia se'ns fa molt feixuga, que estem tristos, que no estem bé, el primer pas quin ha de ser, doctor?
El primer pas és l'autorreconeixement, és a dir, el que tu estàs comentant, ens adonem que no podem tirar endavant, que no podem descansar, que no podem anar a la feina. Hem de buscar ajuda al metge de família. És el punt d'entrada del sistema sanitari, explicar el que ens passa. Probablement podrà resoldre la majoria dels casos, perquè tenen elements tècnics i eines per poder fer-ho. Ara, a més, ja s'ha recolzat a tot Catalunya el suport dels equips de salut mental, i també s'han incorporat psicòlegs de prevenció de problemes de salut mental, els diuen els psicòlegs de benestar emocional, que justament poden actuar en fases molt primerenques de l'estrès, no? que podíem prevenir.
I han arribat tots aquests mitjans, ja estan de facto funcionant.
Hi ha més de 400 psicòlegs a Catalunya que són els REBEC, referents de benestar emocional, es diuen, i en tot els centres ja aquest fan intervencions psicoeducatives, no fan psicoteràpia, no fan tractament terapèutic, però sí és terapèutic, és un tractament psicològic per prevenir. Quan els casos són més greus, ha d'intervenir el metge de família amb un tractament farmacològic que és efectiu en molts casos, i quan no funciona també hi ha psiquiatres i psicòlegs que un cop a la setmana o cada 15 dies, tant en adults com en infantil, estan treballant amb els equips de primària i que poden fer-se càrrec dels casos que no funcionen amb la primera estratègia.
Mm-hmm. Perquè una de les coses que es critica molt, i que quan hi ha dies com el d'avui, no?, que se'n parlarà molt, això també seria molt criticable perquè només en parlem un dia a l'any, però serien figues d'un altre paner segurament, és la dificultat d'accedir als psicòlegs, no? Les llistes d'espera, les complicacions, es parla de la doble xarxa, no? La gent que es pot pagar un psicòleg privat, doncs, que té un accés molt més ràpid que aquell que ha d'esperar, no?, que li puguin donar hora. És una de les grans coses que hem de canviar?
Tenim una... s'ha de dir clarament, tenim una dificultat de professionals. Hi ha una mancança de professionals, de especialistes, de psicòlegs clínics i de psiquiatres també, no? A dures penes podem cobrir les plantilles que tenim establertes, i fins i tot hem tingut la possibilitat d'incrementar els equips, i en alguns casos, la majoria dels casos sí que ho hem fet. L'altre dia sé que es va presentar aquí, per exemple, uh-huh, el programa de Hospital de Dia de TCA per a adolescents, amb professionals nous, que s'està posant. En canvi, en altres àmbits ens costa molt més trobar professionals, i especialment psicòlegs especialistes. I un dels problemes, l'origen, és que el número de places de PIR, de formació de psicòlegs especialistes, és encara insuficient, no? Nosaltres al Taulí vam començar formant un a l'any, ara formem dos, i hem demanat formar tres a l'any perquè tenim consciència d'aquesta mancança de professional, però és veritat que no hi arribem a cobrir la necessitat, i això pues, complica l'accés a un psicòleg, i llavors pues, tratem de que els que tenim funcionin de la forma més efectiva possible, és a dir, los tenim dedicats als casos més greus. Bàsicament és això, els casos més complexes, i per a aquests casos no hi ha problemes d'accessibilitat o és més limitada, però sí que és veritat que per casos més lleus, en tot cas, jo espero que la incorporació dels psicòlegs en els equips de primària pugui donar resposta a aquestes situacions de malestar emocional que pel que estan preparats per tractar.
Uh-huh. Per tant, doncs, aquesta, al final, possibilitat d'accés en el primer moment, no? Potser deu passar com tot, no? Si ho agafes al principi, deu ser més fàcil d'abordar que quan la situació està molt més cronificada i han passat més temps. En aquest sentit, em deia al principi que el trastorn ha anat creixent, no? Que al final s'ha anat creixent aquesta depressió. Tenen xifres ara mateix de quina incidència tenim, sí, a la nostra societat, i de quin increment hi ha hagut en els darrers temps al Taulí?
El primer any de pandèmia va haver-hi, no només al Taulí, sinó tot el món, un increment de la depressió, de la depressió major, la depressió malaltia de la que estem parlant, d'un 27%. Clar, això sumava a la incidència, que ja era molt alta, que tu has comentat abans, d'un 5% de la depressió de pacients amb problemes de depressió anualment a Espanya, que suposa més de 2 milions de persones que actualment tenen problemes de depressió. En molts casos, durant un període molt perllongat, estan de baixa laboral, si és que treballen, o poden fins i tot perdre la feina. Per això és molt important que tot persona amb una malaltia mental tingui accés a una ajuda eficaç per evitar la cronicitat, no? I la incidència incrementada de la pandèmia ens suposa un problema addicional en un moment que, com tu has dit abans, hi ha menys professionals.
I, per tant, aquest 27% que dèiem a nivell mundial al primer any de la pandèmia, encara ara es veu aquest increment, o entenc que la situació s'ha controlat una mica i aquest increment ja no és tan notable, no?
Bueno, estarem, no tenim xifres, no te podria de que s'hagi, diguéssim, arribat al cim de la curva i hem doblat la curva utilitzant els termes que tots coneixen, no? No tenim dades. Per exemple, en un epifenomen de greu, una conducta complicada de la conseqüència en molts casos d'aquest estrès i de la malaltia mental, que són les tentatives de suïcidi, sí que et puc dir que en el cas dels joves no ha disminuït encara. Encara no, no, perquè aquí sí que tenim el registre del Codi Risc Suïcidi, Catalunya, i bueno, sembla que s'està estabilitzant, però l'increment espectacular que va haver-hi justament després de la fase d'aïllament no s'ha reduït, i això és preocupant.
En tots els segments de la població, sobretot entre els joves?
En el cas del que estic comentant, de la tentativa de suïcidi, les noies joves és l'increment més espectacular, de fins a 3-5 vegades les xifres prèvies. En els joves, en els nois, és només, bueno, només és el doble, i en la resta de la població s'ha incrementat, però no amb aquesta proporció tan espectacular, i sí que estem observant que hi ha una tendència a la normalització. Uh-huh. En cas dels joves no és així, no? Per això, pues, des del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya i des del Pla Director de Salut Mental s'està treballant juntament amb el Departament de Salut d'Educació per implementar intervencions preventives en les escoles.
Tornem a la depressió. Un cop es detecta, un cop es fa tot aquest procés de seguiment, quins tractaments hi ha? Tot ens porta directament a la farmacologia o hi ha passos previs?
No. Les depressions lleus o les depressions que són subclíniques s'han de tractar en psicoterapia, en pautes psicoterapèutiques, que, i fins i tot te diria que d'autoajuda. Hi ha una web o, bueno, una app que va promoure el propi Departament de Salut durant la pandèmia per accedir a ajuda psicològica gratis, accessible i eficaç, que és gestioemocional.cat. Gestioemocional.cat és una pàgina que te permet fer un autoescribatge, un autotest del grau de depressió, i si dones per sota d'un punt determinat, te recomana eines psicològiques, tipus mindfulness, exercici físic, dieta sana, dieta mediterrània, i no quedar-se aïllat, estimula les relacions socials, que quan no estàs molt, molt deprimit ho pots fer i pot ajudar a evitar una depressió més greu. Quan la depressió és més greu, sí que cal fer la intervenció d'un professional. I en el cas de la web aquesta, el que te demana és un número de telèfon perquè et truqui un psicòleg del SEM. Te truca un psicòleg del SEM i t'orienta. Si es resol el problema, perfecte. Si no, t'orienta que puguis accedir a l'ajuda d'un CESMA o a través del metge de família, en fi, uh-huh. Depèn del tipus de gravetat de problema. Quan d'inici hi ha una idea de suïcidi, un risc de suïcidi, sempre cal anar directament o el més ràpidament possible a un especialista.
I sobre la medicació, perquè abans ho deia vostè, no? Deia, no, genera addicció, perquè sí. Hi ha molta literatura, molta qüestió a l'entorn dels antidepressius, no? Moltes vegades se'n parla molt. El pacient en general és reaci a prendre antidepressius?
Sí. És la feina inicial que té tot metge i tot psiquiatre és vèncer aquesta resistència inicial. No la té tothom al 100%, però és molt freqüent perquè hi ha un desconeixement de la malaltia i que els tractaments són eficaços. I és que són molt eficaços. És que és espectacular veure una persona que ve amb un estat depressiu intens i que al cap de 2-3 setmanes entra per la consulta amb un somriure d'orella a orella. Amb un tractament farmacològic que ha funcionat bé a la primera. El problema és que en alguns casos, i fins i tot en un 30% dels casos, els tractaments farmacològics no funcionen. és el que diem la depressió resistent, i això és, continua sent un problema. Aquí requereix més recerca, més inversió en recerca per posar a l'abast de les persones fàrmacs més ràpids, més potents. Tot s'ha de dir que darrerament s'està investigant molt en aquest camp. Ja han sortit al mercat, ja estan disponibles alguns tractaments que tenen un efecte immediat en la depressió resistent, em refereixo, que és novetat mundial. És a dir, disposar d'un tractament que en qüestió d'hores o dies canvia l'estat mental i te permet recuperar, no en el 100% dels casos, insisteixo, no és un tractament que estigui indicat en tots els casos, sinó en casos molt, molt específics, és un tractament molt ràpid, i això jo crec que ens ajudarà a tots a entendre que la depressió és una malaltia, perquè algo és com la febre, no? Quan prens una aspirina i te baixa la febre, diu, pues sí, que era una malaltia. Pues, l'estat mental tan distorsionat, el patiment, el dolor psicològic que té la persona en depressió, es pot modificar amb aquests tractaments en qüestió d'hores, i és espectacular, i jo crec que és, bueno, és una molt bona notícia també pels casos més greus que no responen als tractaments habituals.
I això és una medicació de per vida? És com si fos un malalt crònic, per dir d'alguna manera, de qualsevol altra patologia? L'hi dic perquè també és una sensació molt de carrer, no? D'això t'ho has de prendre tota la vida.
Ui, si et posen un tractament d'aquest, ja no te lo treus mai, no? Bueno, el principal problema és que les persones, si no estan convençudes, ni siquiera treuen de la farmàcia la primera caixa d'antidepressiu. Bueno, salvat aquest problema, quan veuen que han millorat, el tractament s'ha de mantenir, en un cas d'una depressió senzilla, entre 6 mesos i un any, i després ho retirem, i no passa res. El problema és que si hi ha hagut més de 2 episodis en 2 anys, el tractament s'ha d'allargar 5 anys. Per què? Perquè no només serveix per curar, sinó que l'antidepressiu també fa una prevenció de recaigudes, de nous episodis. Això és molt important, perquè al final el que estem dient és que la depressió es pot curar, però té una tendència a reparèixer molt potent, i l'única forma d'aturar-ho no és deixar la medicació el primer dia que ja te trobes bé, sinó com ho faríem amb un antibiòtic, no? Quan fa funciona ja no ho pres mai més. Aquí s'ha de mantenir mínim entre 6 mesos i un any per un episodi senzill.
És important, entenc, també tota la part no farmacològica, no? Teràpies de grup, sí. a companyies de psicòlegs, etc. Això també és essencial, no? Entenc?
Sí, sí. Bueno, de fet, el tractament farmacològic sempre està acompanyat d'un tractament psicoterapèutic, d'una intervenció psicoterapèutica. El psiquiatre que indica el fàrmac, si no fa una bona acollida terapèutica, psicològica, psicoterapèutica, no funcionarà, perquè el pacient no acabarà convençut de que s'ha de prendre les pastilles i ho deixarà. Però també la depressió provoca moltes alteracions de les relacions i de la capacitat que té la persona de gestionar el seu dia a dia. I aquí les teràpies psicològiques poden ajudar a recuperar la funcionalitat al 100%. Sobretot quan hi ha casos de comorbilitat o trets de personalitat problemàtics, són complementàries. I en els casos de depressió resistent, que ja he dit abans que hi havia tractaments especials i novedosos, una de les indicacions de la psicoteràpia complementària també és en depressió resistent, acompanyant el fàrmac, sí.
Un dia com el d'avui, el deixo ja, doctor Palau, que se'ns està fent tard, per què serveix una jornada com la d'avui?
Jo crec que el més important, i us agraeixo molt el ressò que està tenint, és que per tratar de conscienciar les persones de que la depressió és una malaltia del cervell, que no és voluntària. La gent no està deprimida perquè li doni la gana, o perquè sigui més dèbil, o perquè tingui una feblesa, sinó perquè, malauradament, està malalt. I és una malaltia que causa molt de patiment a la persona i a les persones que l'envolten, i molta incapacitat. És una de les principals causes d'incapacitat en el món actualment. I la segona cosa és per recordar que hi ha tractaments i que tenim recursos per curar i per recuperar les persones abans.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, doctor Palau. Segur que ens veurem molt, seguirem parlant altres dies sobre temes de salut mental, que per desgràcia estan molt i molt d'actualitat aquests dies. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, sí.